Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'administració de Donald Trump vol privatitzar l'Estació Espacial Internacional. És una notícia que publicava ahir el diari nord-americà, el Washington Post. Aquest diari nord-americà ha tingut accés a documents de la NASA que indiquen que en el seu afany per reduir la intervenció de l'Estat en l'economia i la societat, el president dels Estats Units vol deixar de finançar aquest laboratori que es troba a un satèl·lit en òrbita a una altura de 400 quilòmetres a l'espai. Aquesta càpsula, d'uns 7.000 metres quadrats, s'hi fan experiments de biologia, física o astronomia. I ara el president dels Estats Units li vol retirar el finançament públic i que siguin empreses privades les que assegurin que algú continua fent servir aquest laboratori. Ràpidament han aparegut veus preocupades pel futur de l'estació. Hi ha qui pensa que un cop en mans privades i sense el control de l'Estat, no es pot garantir el servei públic que realitza. Però hi ha altres opinions que consideren que és, que és millor la privatització, perquè així l'Estat s'estalvia 300.000 milions de dòlars que costa cada any l'estació internacional. Sigui com sigui, en operacions de privatització és necessari que l'administració asseguri que no es tergiversa la funció d'allò que es privatitza i que els ciutadans en poden seguir gaudint. I us preguntareu, què té a veure tot això amb casa nostra, amb el Baix Empordà? Doncs en els darrers mesos, a casa nostra hem viscut diversos episodis en què els ajuntaments han hagut d'aturar l'activitat privada a la cosa pública. Per exemple, l'Ajuntament de Palafrugell rescindia fa uns mesos el contracte amb l'empresa que gestiona els aparcaments del Casal Popular, el de Torre Junama o el de Chopiter a Calella. El motiu és que l'empresa no els donava tota la informació necessària per calcular el cànon que l'Ajuntament els havia de cobrar. I després, aquest dijous us explicàvem al govern i oposició que la Bisbal liquidaria aquest trimestre el contracte de la gestió de l'aigua amb Sorea. En aquest cas és perquè el contracte de pròrroga del servei que es va signar era nul. Arran d'això, el govern de Lluís Sais està estudiant municipalitzar la gestió de l'aigua. Això vol dir tornar-la a fer pública. 100%. És un debat necessari i sense una única resposta. Això sí, cal que els ajuntaments no apostin automàticament per la privatització, sinó que s'hauria d'obrir un debat públic perquè els ciutadans hi puguin dir la seva. Són les 8 i 3 minuts d'aquest supermatí del dilluns 12 de febrer i saludem en Martí Seguer per saber quin temps farà avui. Martí, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Avui ens espera una jornada freda.
Doncs sí, precisament hem d'anar amb compte amb això, ja que la cota de neu es situarà als 400 metres i podria caure algun ruixat de neu o aigua neu de poca importància, ja que no esperem massa precipitació, però cal estar alerta. El vent de tramuntana també tindrà el seu protagonisme, ja que bufarà puntualment amb cops forts. I les temperatures al llarg del dia es mouren entre un grau positiu i els 9. I demà dimarts, encara un temps força inestable, però amb algun grau més de temperatura i sense precipitacions.
Moltes gràcies, Martí, i ara repassem els titulars d'avui al Baix Empordà. Amb en Toni Selles i la Sílvia Pedret.
L'Ajuntament de Palamós adjudica els treballs de millora paisatgística de la zona d'acollida i d'accés a la platja de Castell. És una part del projecte de restauració de tot l'entorn de Castell. L'adjudicació ha estat finalment per uns 173.000 euros, 70.000 menys que el preu de sortida. El projecte global té un pressupost de 750.000 euros al 50% entre l'Ajuntament i la Generalitat.
Augmenta l'oferta de places i el nombre d'empreses a la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell. La segona edició tindrà lloc el 7 de març al Fraternal amb 200 vacants de feina disponibles. També augmenta el nombre d'empreses, que supera la quarantena. El període d'inscripció es tanca el 21 d'aquest mes.
Verges, Gualta, Parlavà, Ullà i La Pera deleguen tots els serveis de recollida de residus en el Consell Comarcal. Aquest mes s'implementen les noves mesures tecnològiques, com ara el sistema de pesatge amb seguiment per GPS i dades de tots els contenidors recollits. El seguiment permetrà identificar els punts on es genera més escombraries i on cal insistir en el reciclatge.
Calonge i Sant Antoni vol ampliar l'edifici de la policia local en 2 anys. Les obres també serviran per crear un auditori que serà utilitzat com a sala de plens. El projecte es finançarà a càrrec del president pressupost d'aquest any i del 2019. El local també comptarà amb un centre d'emergències.
Una xarxa d'estacions meteorològiques tractarà un fong que afecta les vinyes de l'Empordà. És el mildiu, que afecta la producció de raïm. Fins ara se'l combatia amb pesticides i fitosanitaris. La xarxa d'11 estacions meteorològiques ajudarà els viticultors a saber quin és el moment exacte en què cal fer-ho.
77 colles de 17 poblacions i 4.500 figurants fan brillar el Carnaval de Platja d'Aro en la seva 41a edició. En la categoria de carrossa gran, els tres primers premis se'ls enduen colles de la Garrotxa, així com la de millor disfressa. Les colles empordaneses s'imposen a carrossa petita, comparsa i primera participació a banda de la colla local.
El Palamós empata amb el líder del grup cinquè de la tercera divisió, l'Espanyol B, al Municipal. L'equip de Pitu Batlle s'avança ben d'hora amb gol de Quique Sánchez i resisteix el domini dels blanquiblaus durant prop de 80 minuts, però acaba encaixant el gol de l'empat davant d'un rival que encara no ha perdut en tota la Lliga. El Palamós és 17è, 2 punts per sobre de les places de descens.
I avui entrevistarem l'Agència Catalana de l'Aigua. Parlarem amb el seu cap de gestió de recursos hídrics, Enrique Velasco, per saber si tenim el Ter, com tenim el Ter i per veure si la nevada i les pluges dels últims dies han ajudat a reduir la sequera que patia el riu. I aquest cap de setmana, el so predominant a molts pobles de la Costa Brava era aquest. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Hay que llorar, hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh. El plat fort del Carnaval al Baix Empordà ha arribat aquest cap de setmana amb rues i festa a Sant Feliu, Platja d'Aro o Sant Antoni de Calonge. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem per la primera rua d'aquest cap de setmana, que va tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols, una rua que, per cert, va establir un nou rècord de participació, oi, Pedro?
Així és, aquest divendres el fred no va poder amb les 63 colles que van formar part de la rua de Sant Feliu de Guíxols. El nombre de colles que van participar i el nombre de figurants, que arribava a 4.022, com bé dius, suposa un nou rècord del Carnestoltes Ganxó. Els emmascarats d'Olot es van endur el premi a la millor comparsa amb un registre de 171 punts. Els van seguir petardos.com, les Trapelles i Tramuntana. Pel que fa a les carrosses petites, es van imposar els quatre gats de Sant Feliu de Guíxols. En la categoria de les carrosses grans va guanyar la Sant Joanenca, que provenen de Sant Joan les Fonts. Finalment, la millor carrossa d'animació va ser, segons el parer del jurat, Ruta 66.
I ens desplacem a Platja d'Aro. Una de les rues més mítiques del Carnaval de la Costa Brava, la participació de colles va arribar pràcticament a la 80a.
La gran rua de carrosses i comparses del Carnaval de Platja d'Aro 2018 va plegar dissabte 10 de febrer 77 colles de 17 poblacions de les comarques de Girona amb més de 4.500 figurants. Els premis a les carrosses es divideixen en 6 modalitats que inclouen carrossa gran, carrossa petita, comparsa, colla local, disfressa i primera participació. Un cop tancada la valoració del jurat, les colles guanyadores han estat la Sant Joanenca, carrossa gran, els Quatre Gats, carrossa petita, petardes.com i colla Tramuntana com a comparsa, Somos lo que somos, colla local, emmascarats a disfressa i la banda del pati de Castell, Platja d'Aro i Segaró com a primera participació. Els guardons es van lliurar dissabte a la matinada durant el ball popular amb The Jackbox al Palau d'Esports i Congressos.
I ara anem a Palamós, que també es va produir aquest dissabte i va assolir la xifra de 50 colles que van desfilar pels principals carrers de la vila palamosina, Pedro.
Efectivament, el dissabte a la tarda es va produir la gran rua de Carnaval, que va donar el tret de sortida al voltant de 3:45 de la tarda. Van participar concretament 20 comparses, 4 carrosses, 23 plataformes decorades, que és una combinació de comparsa i carrossa, i finalment 3 colles d'animació.
I finalment, diumenge... Va agafar el relleu Sant Antoni de Calonge, que va tenir força participació amb un total de 35 colles.
Ahir al migdia es va celebrar la Rua de Carnestoltes de Sant Antoni de Calonge, que va comptar amb la participació de 35 colles. El recorregut partia de la plaça Catalunya fins a la plaça Llibertat pel carrer Sant Antoni. Cada comparsa i colla que va participar va rebre diversos obsequis. El carnaval continua a Calonge i Sant Antoni, ja que el proper diumenge 18 tindrà lloc la Rua de Calonge, on s'estima que participin més de 50 colles. De fet, encara es poden fer inscripcions. La festa quedarà tancada a la vila calongina el dimarts 20 de febrer, quan es farà l'enterrament de la sardina als jardins del castell.
I pas endavant en el projecte de restauració de l'entorn de la platja de Castell a Palamós. L'Ajuntament ha adjudicat els treballs de millora paisatgística de la zona d'acollida i d'accés a la platja. Aquesta és la primera part d'un projecte més ampli que també comportarà el trasllat de l'aparcament d'estiu i la portada d'aigües. Toni Selles.
El consistori ha adjudicat les obres de millora i paisatgística de la zona d'acollida i d'accés a Castell per 173.000 euros. Aquesta xifra és uns 70.000 euros menys que el preu de sortida de la licitació. Els treballs els durà a terme l'empresa empordanesa Fitó Forestal SL. Segons ha detallat Ràdio Palamós, s'actuarà sobre la zona de darrere la platja, de tal manera que s'hi acumuli aigua de pluja i, per tant, millori la biodiversitat. També s'hi farà una passera per facilitar l'accés i minimitzar l'impacte. D'altra banda, es durà a terme una restauració de l'alzinar, on es treballarà el terreny perquè hi pugui créixer nova vegetació i es plantarà arbust, alzina i pi. A l'esplanada, que s'utilitza com a aparcament en temporada baixa, la intervenció consistirà a reforçar els marges agrícoles i instal·lar uns canals d'infiltració d'aigua perquè hi creixi la vegetació i es pugui ampliar el bosc. I a la riera de Castell s'eliminarà canyís i es farà hidrosembra. Aquestes obres de millora paisatgística de la zona d'acollida i d'accés a Castell formen part del projecte integral de restauració de l'entorn. Les altres dues fases són la portada d'aigües, que suposarà la instal·lació d'una canonada de 1,5 km des de la Fosca fins a Castell per alimentar una xarxa d'hidrants antiincendis, i el trasllat de l'aparcament d'estiu. El pressupost global del projecte és de 750.000 euros. La meitat van a càrrec de l'Ajuntament i la resta els aporta la Generalitat.
I el proper 7 de març arriba la segona edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals a Palafrugell. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia a tothom.
Aquesta segona edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals de Palafrugell es celebrarà al Centre del Teatre Fraternal, al Teatre del Centre Fraternal, i el nombre d'ofertes disponibles arriba gairebé a les 200 vacants. Una de les novetats també serà l'augment d'empreses interessades, Gerard.
En comparació a l'any passat, el nombre d'ofertes ha augmentat gairebé en 70. També s'hi han inscrit 12 empreses més a les 30 de l'any passat. Ara, però, el nombre de candidats es desconeix perquè encara hi ha temps per inscriure's a la jornada. El termini d'inscripció acabarà el proper 21 de febrer i aquells interessats s'hauran de registrar mitjançant el correu electrònic de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Basant-se en el model de speed dating, l'Institut organitza reunions de 10 minuts entre empresaris i treballadors. L'objectiu és facilitar un espai a les empreses i treballadors del Baix Empordà per buscar feina i candidats. En motiu de l'edició de l'any passat, Ràdio Capital va entrevistar el director de l'Institut, Narcís Ferrer. Durant l'entrevista va destacar que les empreses dedicades al sector servei busquen candidats amb coneixements d'anglès i francès, un requisit que segueix sent majoritari a les ofertes disponibles a l'edició d'aquest any.
Els empresaris, en els seus perfils, en els seus 330 vacants, van demanar una sèrie de requisits. Nocions de francès, que d'aquí aprofito el teu altaveu per recordar que si vols treballar a la Costa Brava o a l'Empordà, és molt important parlar francès si treballes en el sector serveis, una cosa que els empresaris s'estan queixant amargament del poc nivell francès que tenim.
Ara és hora dels candidats d'enviar les seves preferències i esperar la confirmació a l'entrevista sol·licitada. Les ofertes de feina ja estan disponibles i podran trobar el llistat complet a la nostra pàgina web radiocapital.cat.
D'aquí dos anys, la policia de Calonge i Sant Antoni tindrà un edifici molt més gran, amb un auditori per capacitat, amb capacitat de més de 100 persones. Aquesta és la idea de l'Ajuntament. Les obres també serviran per crear un auditori que serà utilitzat com a sala de plens. Quan estarà acabat, David?
Doncs, Dani, la previsió és fer el nou edifici en dos anys, de manera que aniria a cavall del pressupost de 2018 i 2019. Les obres començaran el segon semestre d'aquest any, és a dir, un cop passat la temporada d'estiu.
Perfecte, David Parreño. I com es distribuiran en el nou edifici?
Doncs mira, la policia local ocuparà la primera planta del nou edifici, on també s'instal·larà un centre d'emergències. L'ampliació de les instal·lacions policials coincideix en un moment en què la policia local adquireix noves competències de la via pública. A la planta baixa d'aquest nou edifici hi hauria un auditori que servirà, a més, de sala de plens de l'Ajuntament, com explica Ràdio Capital l'alcalde Jordi Soler.
Aquest és un equipament que en aquests moments no tenim en el nostre municipi, i a part de les mateixes necessitats de la policia local, ja que amplia serveis i agafa tota l'àrea de via pública, de tenir més espai per tenir més personal, també aquest auditori és un dels projectes importants de cara al futur, i també, evidentment, per tal d'esponjar les dependències municipals amb una nova sala de plens fora del que és el propi edifici municipal.
Cal dir que aquesta ampliació és una de les inversions que preveu fer el consistori calongí aquest any, quan en conjunt les inversions superaran els 2 milions d'euros.
Moltes gràcies, David. I Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
L'Alba ha estat tot el cap de setmana pendent de la informació del Baix Empordà, i una cosa que hem sabut és que han detingut un home per robar tapes de comptadors d'aigua en domicilis del Baix Empordà. El lladre va robar tapes valorades en 4.150 euros de diferents urbanitzacions. Alba.
Els Mossos de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols van tenir coneixement que entre els dies 8 i 27 de gener s'havien sostret multitud de tapes de comptadors d'aigua de les cases de diverses urbanitzacions de les poblacions de Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Calonge i Santa Cristina d'Aro.
El gerent de la Unió d'Empresaris i d'Hostaleria Turisme Costa Brava Centre ha denunciat al Supermatí de Ràdio Capital inspeccions desproporcionades als hotels empordanesos cada any.
Jo puc pensar moltes coses, puc pensar que és la situació política, puc pensar que és una mena de manera de castigar un segment empresarial, potser és una manera de justificar que baixi el turisme.
Sabrià no parla del cos d'inspectors locals que es troben ja a Girona, sinó d'ambaixades que venen a la Costa Brava, que reforcen cada any les inspeccions ordinàries. Reitera que aquestes inspeccions extra no impliquen més sancions perquè la feina, diu, es fa bé.
I Verges, Gualta, Parlavà, Ullà i La Pera despleguen tots els serveis de recollida de residus municipals al Consell Comarcal. Aquest grup de municipis, segons afirma el mateix Consell, se situen entre els que més reciclen de Catalunya, amb un 60% de recollida selectiva. Més informació, Paula Boira.
A partir d'aquest mes de febrer s'implementaran les noves mesures tecnològiques, com ara el sistema de pesatge amb seguiment per GPS i dades de tots els contenidors recollits. El seguiment permetrà identificar els punts on es genera més escombraires per tal d'incidir on no es fa prou reciclatge. A més, no es descarta la possibilitat d'introduir a llarg termini penalitzacions i bonificacions en funció dels quilos generats i el volum de recuperació. El sistema, ja implantat en municipis com Verges o Ullà, dona fruits. En el primer municipi s'han recollit 6 tones més de material reciclable respecte a l'any anterior, i hi ha augmentat en un 7,5% l'índex de reciclatge. Per avançar encara més en la millora del reciclatge a la comarca, en els pròxims mesos s'implementarà la recollida porta a porta a Verges, amb l'objectiu que aquest nou sistema es vagi ampliant a altres municipis aviat.
I quan són les 8 i 20 minuts, anem amb el comentari d'opinió. Avui aquest moment és una finestra perquè en Carles Xuriguera ens expliqui què pensa. Endavant.
Penjat d'un fil, si està tan bé, un fil tiré, cauré, cauré. Diu una de les cançons de Carles San José, San Josex, músic, arquitecte i amic. Una cançó que ens va deixar un altre amic, en Fel Feixedes, i a mi mateix per obrir la peça teatral que representàvem, anomenada No som res, escrita per Francesc Serés, possiblement el millor escriptor viu que tenen les lletres catalanes, i amic. Tenim amics que ho són gairebé des del moment que vam néixer. Fa poc voltava sol pel Montgrí i finalment vaig anar a espetegar el Molinet, raconada infinita davant de les Illes Medes, sota el penya-segat que cau al mar, amb aquella punxa carregada d'escanyagós apuntant al cel. I amb qui primer vaig pensar va ser amb els meus amics. Ens hi banyàvem sovint al Molinet. Uns amics que ho van ser durant la infància, la joventut, i que encara ho som ara. Fem nous amics canviant d'escola, de barri, de poble. A l'estiu apareixen amistats noves. A l'institut ens venen amics d'altres pobles. A la universitat, a la feina. La parella ens porta nous amics, en viatges, en projectes. Un amic ens presenta algú que acaba sent amic. No vull filosofar sobre l'amistat, tot i que em sembla apassionant. Només vull dir que l'altre, aquell, l'estrany, el fem amic perquè el descobrim com una part de nosaltres mateixos. Deixa de ser altre per ser amb mi. Alguns cauen perquè en el fons no eren amb mi. Un fantasma és un ésser sense amics o amb amics falsos. Compadiu-los, però no els vulgueu a la vostra vida. Mai he aclarit ben bé, ni amb en Sanjo ni amb ningú, què és un fil tiller. Però em quedo amb la definició de l'àvia del músic. És el fil que, per exemple, lliga i aguanta penjades del sostre d'aquella habitació rebós les tomates de guardar. Habitació plena de bons aliments i saviesa ancestral. Tomates en un fil tiller. Possiblement una de les escultures tradicionals més velles que m'apareixen. Juntament, és clar, amb les cabesses d'alls i les capses de blat de moro. Artística pagesa. Doncs bé, a mi m'agrada pensar la vida com un fil tiré plena d'amistats. No d'èxits ni reconeixements, sinó d'amistats que ens defineixen i que ens mostren qui som.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
L'Agència Catalana de l'Aigua, 8 i 24 minuts, ha posat en funcionament el pla per reduir la baixada de les reserves als embassaments del riu Ter. Fa unes setmanes els pantans de Sau, Susqueda i el Pasteral no arribaven a la meitat de la seva capacitat. Per això, el pla de l'Agència Catalana de l'Aigua estableix que les desalinitzadores de Blanes i el Prat funcionaran al 100% si la sequera s'agreuja. David Parreño.
Mentre duri la sequera, el cabal de manteniment del Ter el fixarà al mateix riu. L'ACA també extreu més aigua subterrània dels pous per abastar l'àrea metropolitana de Barcelona. I en cas que el nivell dels embassaments arribés a baixar fins al 25%, n'injectarà de regenerada en el tram baix del riu Llobregat.
De moment no s'ha entrat en situació d'alerta i volem conèixer l'afectació positiva que hagi pogut tenir la pluja o la nevada els últims dies. Per això parlem amb Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió i Recursos Hídrics. Bon dia.
Bon dia.
Dèiem que no s'ha entrat en situació d'alerta i ara estem una mica més lluny d'haver de patir que el que ho estàvem fa unes setmanes.
Bé, no, la veritat és que les pluges, no, pel que fa als embassaments, no han estat molt profitoses. Sí que és veritat que han fet canviar la tendència, que estava, els embassaments estaven reduint les seves reserves i ara les han incrementat una mica i ara es tornen a mantenir ja de manera estable, o sigui que el que entra és més o menys el que surt.
Val, o sigui, estem en situació d'estabilitat, però no hem, no, la pluja no ens ha servit gaire.
Bueno, ens ha servit perquè el bosc estava molt sec i també l'àmbit de, no només d'aigües amunt dels embassaments, sinó també d'aigües a baix, i la pluja ha saturat el terreny. Ara aquest dèficit hídric, que cada pluja que queia, doncs, el bosc se menjava la pluja, absorbia tota la pluja, aquest dèficit hídric s'ha anul·lat, ara les pluges quan cauen ja van cap al riu. Sí que és veritat que hi ha una part de pluja que va caure i està en forma de neu i encara no ha vingut al riu. Llavors hem d'esperar una mica els pròxims dies que pugi la temperatura, quan pugi la temperatura, que mica en mica hi van incrementant els cabals del riu.
Clar, parlem de la situació del riu Ter. Com està de cabal i com estan els embassaments que dèiem?
Bé, els embassaments d'Arnius-Guadella, que està al 38%, ha incrementat una miqueta, però molt poca cosa. El Ter Llobregat ha incrementat 2 punts, ara ens trobem al 47%, estàvem al 45%, i ara ens mantenim estables. I el Siurana Riu de Canyes, que també està molt baixet, es manté al 15%. Ha incrementat també una mica, però molt poca cosa.
I l'episodi de sequera, o sigui, anem-nos abans de les pluges, en efectes pràctics, què notàvem al riu Ter durant l'efecte de l'episodi de sequera? És a dir, el cabal va disminuir moltíssim?
Sí, sí, sí. En capçalera, el problema que teníem i que ara de moment no tenim, això sí que s'ha resolt, per lo menos provisionalment, és que els rius havien agafat, rius, diguéssim, al Ripollet i a la zona, havien agafat, i també al Berguedà, en el Llobregat, havien agafat valors que poques vegades s'han assolit històricament, o sigui, les fonts s'havien esgotat bastant i els rius estaven en una situació d'escassetat de cabal, que no arribaven a omplir els embassaments, o sigui, tenien dos aspectes. Per un costat, la demanda d'aigua dels embassaments i per l'altre costat, que no entrava. I això feia que els embassaments anaven prenent reserves bastant ràpid. Bé, això ha canviat. Això ha canviat. Ara estem uns valors que no són molt abundants, però que són més normals per aquesta època.
Val. A la crònica dèiem que mentre duri l'episodi de sequera, el cabal de manteniment del Ter el fixarà al mateix riu. Què és el cabal de manteniment?
Bueno, el cabal de manteniment és un cabal que, quan hi ha una detracció d'aigua al riu per un ús, és aquell cabal que no es pot detreure si no es garanteix que aquest cabal ja passa aigua avall cap al riu. És el que es considera que pot estabilitzar a llarg termini l'àmbit ecològic de fluvial que s'ha establert en el pla. Llavors, el que vol dir aquesta frase és que normalment nosaltres deixem des dels embassaments un cabal que ara està estipulat que intenta garantir 3 metres, com a mínim 3 metres cúbics per segon allà a Pont de la Barca a Girona. Però què passa en el cas de que no arribi ni aquest cabal als embassaments? Que el cabal de manteniment, el que ve a dir és que l'embassament no es deixarà, pel concepte d'aigua al riu, més cabal que el que arriba. O sigui, no se pot generar des de l'embassament un cabal complementari al que ja naturalment arriba.
Però per obligació, perquè no hi ha prou aigua.
Bé, el cabal de manteniment, el concepte que té és que és tot o una part del que arriba de natural. Llavors, si no arriba, doncs això ja seria una demanda ambiental, no, que no un cabal de manteniment, per intentar mantenir una espècie de parc fluvial. No? Llavors, això dintre del concepte de cabal de manteniment no hi és. O sigui, el cabal de manteniment sempre té un tope, que és el cabal que naturalment circula.
Val, val, val. Detallin-nos una mica què passaria si continués el període de sequera, efectes pràctics. Per exemple, es destinaria més aigua del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona?
Bé, s'hauria d'aprovar un decret, si sempre estem en alerta, s'hauria d'aprovar un decret. El que passa que abans d'aquest fet, el que se mira és estalviar, buscar, diguéssim, l'estalvi màxim, el no arribar a sequera, o sigui, la nostra... màxim treball que estem en aquest moment és per no arribar a sequera, no? En el cas d'arribar a sequera, bueno, ara el nord que ens estem plantejant és que entrat l'abril, que és quan fem la comissió de desembassament amb tots els usuaris, doncs estan les millors situacions possibles per repartir, que hi hagi suficient d'aigua per garantir una campanya de regadiu com a mínima, o sigui, que garanteixi, diguéssim, les condicions mínimes del regadiu. Aquest és el nostre nord, no? Aleshores, si entréssim en sequera, pues les dotacions, o sigui, les quantitats d'aigua per hectàrea, les quantitats d'aigua, pues es redueixen una mica, sempre gradualment. L'objectiu, diguéssim, és com repartir l'aigua que es disposa.
D'acord. Des del punt de vista del manteniment dels cabals, i això enllaça amb el que dèiem amb la primera pregunta, què ens convé més? Pluges suaus i més continuades o episodis forts i més esporàdics com el que hem viscut la darrera setmana?
Bueno, des del punt de vista dels embassaments, el que interessa és que pugui al Ripollès, a l'Osona, al Berguedà, o sigui, allà on tenim els embassaments. Aigües amunt on tenim els embassaments, sigui de manera torrencial o sigui de manera suau, perquè s'omplin els embassaments. Això és el que necessitem. Entrada a la campanya de regadiu, pues que plogui la zona de regadiu, evidentment, redueix la demanda i també això ens genera una reducció de sortida dels embassaments. No? I finalment, les pluges litorals pues, van bé pel secà, van bé pel bosc, però, i també pels aqüífers, que també, per exemple, la Tordera sempre està omplint gràcies a aquesta pluja que hi ha hagut, però pels embassaments no genera cap benefici especial, no?
D'acord, i deia vostè que si seguíssim en aquesta situació s'hauria de signar un decret. Ara mateix, clar, aquests decrets, qui els signa dins la Generalitat de Catalunya?
No, el govern. El decret de sequera el que fa és que bueno, la gent té una sèrie de drets sobre l'aigua i aleshores el que fa és que modifica aquests drets, dona permís per modificar aquests drets, no? En funció dels cabals que hi ha i del que digui el propi decret. Això només ho pot autoritzar el govern.
És a dir, ara mateix qui ho hauria d'autoritzar és la ministra d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, diguem-ne, no?
Sí, el que va ser, diguéssim, en el cas actual, tenim un pla de sequera que ja ha fet la informació pública i que, diguéssim, ja ha estat debatut entre els diversos usuaris. I el que seria ideal és que s'aprovés el pla, perquè les mesures que ja estan acordades i que s'han plantejat amb cura en els darrers anys, que és coherent amb el pla de gestió del cicle fluvial i amb el territori, també s'ha parlat i s'han arribat d'acord i s'ha cedit entre totes les parts, la millor mesura que es podia fer és aprovar el pla de gestió de sequera, perquè és el més complet de tots, no?
És a dir, aquest pla no es va aprovar... De quan és aquest pla i com és que no s'ha aprovat?
Bé, primer se va aprovar el pla de gestió de districte fluvial, que inclou unes novetats importants, després s'ha aprovat el pla de gestió de riscos d'inundacions, i aquest pla, clar, l'element principal és l'esforç d'arribar a un acord amb el territori, no? I per què doncs, s'han redirit més que els altres plans? Perquè primer s'aprova la normalitat i després ja és més difícil, diguéssim, aprovar què fer en el tema de sequeres, perquè s'està parlant de... aquí i com reduir dotacions, no? Reduir la quantitat d'aigua disponible. Però en aquest cas ha estat més difícil d'arribar a un acord i per això s'ha trigat més i s'ha prioritzat d'arribar a un acord a no tenir el pla aprovat. I finalment, més o menys, s'ha aprovat l'acord i ara ja està en tràmit també l'aprovació del govern.
D'acord. Enrique Velasco, moltes gràcies.
A vostè.
Vinga, a veure si tenim sort i venen més pluges i ens permeten mantenir el cabal a una mida lògica.
Esperem-ho.
Vinga, bon dia.
Vinga, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I no deixem el medi ambient, perquè una xarxa d'estacions meteorològiques tractarà un fong que afecta les vinyes de l'Empordà. Alba Lejide.
Una xarxa d'11 estacions meteorològiques ajudarà els viticultors de l'Abdó Empordà a combatre el mildiu que provoca que es produeixi menys raïm. Gràcies a aquests aparells, els viticultors podran saber ara quin és el moment exacte en què caldrà fer-ho.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat una moció en defensa de les institucions catalanes i dels seus representants electes. La resolució serà notificada al president del Parlament de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Entre les diferents propostes, insten a les institucions de l'Estat a respectar la voluntat dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21 de desembre, la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa que s'ha dut a terme tant per la via del 155 com a través de la intervenció de les finances.
I el Consell de la Gent Gran de Palafrugell inaugura el nou local durant la jornada de portes obertes dins l'espai social de la Pedrera.
L'emplaçament pretén millorar les condicions de diverses entitats socials de la vila. Amb el nou espai, el Consell de la Gent Gran seguirà treballant per promoure i donar sortida a les inquietuds, les problemàtiques, els projectes i les expectatives de futur de la gent gran del municipi.
Nosaltres, ja ho sabeu, com a polítics, hem de ballar sempre a Carles i Joan, Carles i Joan, com a alcaldes, sempre tenim moltes necessitats i oposicions que ens avagilen de no gastar més un duro. Però les juntes necessiten l'espai per poder fer l'activitat que ells necessiten fer. I la nostra promesa es manté, l'hem feta aquesta setmana en una reunió amb ells, i la fem aquí, pública, que disposareu de tant que necessiteu aquest local, tant com el necessiteu.
Són les 8 i 37 minuts. Miquel 40, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Demà tornarem a tenir aquí presentant el Supermatí. A més, demà és un dia molt especial, el Dia Mundial de la Ràdio. Què farem demà a Ràdio Capital?
Doncs mira, demà a Ràdio Capital farem el mateix que faran Ràdio Palamós, Ràdio Begú, Ràdio Palafrugell, Ràdio Montgrí, Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava, que és compartir la programació. Ja, igual com vam fer l'any passat, aquest any tornarem a emetre conjuntament a raó de cadascuna de les hores. Cadascuna de les emissores farà una hora de programació. Començarem nosaltres a les 8, després en seguida Extra FM, després, no recordo l'ordre, després va Ràdio Begú, després Ràdio Palamós, Ràdio Palafrugell i després Ràdio Palamós. I cadascuna de les emissores emetrà, doncs això, un petit tast del que fem habitualment perquè ho escoltin les audiències de totes les nostres ràdios conjuntes.
Perfecte, moltes gràcies, Miquel.
Doncs res, Dani, escolta, que acabi d'anar bé el programa.
Vinga, moltes gràcies. Demà és un dia especial per tothom que fem ràdio.
Sí, a més ens fa molta il·lusió que sigui aquest dia i ens fa molta il·lusió que cada any s'hi sumi alguna emissora més. Aquest any s'hi suma Ràdio Palafrugell i res, ens fa molta il·lusió que hi siguin.
Perfecte, vinga, fins demà.
Adéu, fins demà.
Adéu. I si és dilluns, s'ha de repassar les jornades esportives amb en Pedro Ruiz i l'Alba Cabrera. Comencem amb el futbol i parlem del Degà de Catalunya. Ahir el Palamós va aconseguir un valuós empat contra el líder de la categoria, l'Espanyol B, per 1-1. Ens explica com va anar el partit amb Pedro Ruiz.
El Degà surt reforçat d'un dels partits més complicats de la temporada. Ahir el Palamós es mesurava contra l'Espanyol B, el líder imbatut de la categoria, i els de Batlle van aconseguir sumar un punt vital per la salvació contra un gran adversari, malgrat que el preparador palamosí insisteix des de fa setmanes en la importància de sumar de 3 en 3. El conjunt groc i blau va sortir al camp a totes i ho va demostrar anotar el primer gol del partit al minut 3, gràcies a una excel·lent assistència a Marc Gelmà i que va endollar Quique Sánchez, una de les incorporacions, per cert, que ha fet l'equip basempordanès durant el mercat d'hivern. El Palamós era l'amo del maig i el controlava perfectament, però els embats de l'Espanyol B van causar nervis al municipal, tot i que Quintí les va solucionar bé.
Per tant, el Palamós va marxar al descans amb 3 punts provisionals, ja que el marcador era d'1-0. Però què va passar a la segona part, Pedro?
A la represa, els periquitos van fer valer la seva condició de líder indiscutible de la Lliga i van dominar completament. Ara bé, no va ser fins al minut 80 quan el filial blanquiblau va anotar el gol que va suposar l'empat. L'autor del tant va ser Chávez.
I després d'aquest empat, quina és la situació dels palamosins a la Lliga, Pedro? I contra qui s'enfrontarà l'equip de Pitu Batlle aquesta setmana?
Doncs amb l'empat aconseguit ahir, els palamosins segueixen 17ens amb 19 punts, 2 per sobre del descens. Des la terrada de Pitu Batlle a la banqueta del Degà, el Palamós ha sumat 4 punts de 15 possibles. Resten 13 jornades pel final i s'incrementen les possibilitats que el Palamós sigui 17è o baixi a primera catalana, ja que el 16è, que és el Figueres, és a 11 punts del conjunt baixempordanès. El proper dissabte 17, el Palamós es desplaçarà fins al camp de l'Escó, que és 6è, i on a partir de les 5 de la tarda cercarà sumar la primera victòria de l'era Batlle.
I ara parlem d'hoquei patins, on tenim una molt bona notícia. El Palafrugell va aconseguir desfer-se d'una mala ratxa i per fi va sumar per tercera vegada aquesta temporada una nova victòria. Com va anar, Pedro?
El Palafrugell vol lluitar fins al final per la seva permanència a la màxima categoria d'hoquei patins estatal i ho va demostrar dissabte amb una gran victòria al camp de l'Alcoi, per 5-6. L'equip dirigit per Xevi García va marxar al descans guanyant per 2-3 i tot semblava a favor dels palafrugellencs. Ara bé, quan faltaven 8 minuts pel final, els blanquinegres perdien per 5-4. Però el coratge dels baixempordanesos va fer que en 4 minuts anotessin 2 i s'endugués els 3 punts del partit.
I ara parlem de rugbi, derrota dels Senglars de Torroella a Barcelona contra els Enginyers. Però encara és el primer partit de la temporada que perden els torroellencs, Alba Cabrera.
Doncs el Palafrugell es manté 15è amb 11 punts, a 10 de la salvació, però hi ha motius per creure. Ara hi ha una aturada de 3 setmanes i no serà fins al dissabte 3 de març, a les 8 del vespre, quan el Lloret visitarà el camp del Palafrugell. Serà, per tant, un derbi gironí marcat per la igualtat.
Sí, perdona, Pedro, que t'havia de preguntar tu si aquesta victòria deixava marge per creure en la permanència del Palafrugell d'hoquei i això és el que ens has respost. Ara sí, parlem de rugbi, derrota dels Senglars de Torroella a Barcelona contra els Enginyers, però encara és el primer partit de la temporada que perden els torroellencs. Alba Cabrera.
Diumenge, els Senglars no van poder amb un rival barceloní que havia reforçat la seva plantilla amb 3 jugadors del primer equip. El primer temps ja es va acabar a favor dels de Barcelona 12-7 i finalment a la segona part els de Torroella no van poder evitar la derrota per 22-7. L'entrenador que debuta aquest any al capdavant del sènior dels Senglars, en Lluís Rauric, explica les sensacions després del partit.
Estàvem molt il·lusionats perquè hem aconseguit ser primers classificats. Això també és un handicap perquè pels altres rivals jugar contra el primer sempre és una mica extra motivant, no? I realment hem vist que l'equip contrari tenia moltes ganes de guanyar-nos. Amb petits detalls han fet que avui pues, no poguéssim emportar-nos al partit.
També vam preguntar a en Lluís com era jugar en la segona divisió de rugbi més important de l'àmbit català.
La Lliga Primera Catalana en general és molt tots els partits són molt complicats, però els de fora encara més. Però bueno, en general jo estic content i els resultats ja aniran vinguent a poc a poc.
Després d'aquesta primera derrota aquest curs, els Senglars es col·loquen tercers a la classificació per sota els espartans de Granollers i el Mataró. El proper cap de setmana hi haurà descans a Primera Catalana de Rugbi i els Senglars rebran diumenge 25 de febrer en la 7a jornada dels nous líders, els espartans de Granollers. Destacar que en categoria sub-16, els Senglars sí que han guanyat aquest diumenge a Torroella davant els Carboners de Terrassa per 70-10.
Parlem ara de política catalana. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana s'emplacen a seguir negociant a partir d'avui en una setmana que es preveu intensa. Les dues formacions es donen un cap de setmana. S'han donat un cap de setmana de descans per rebaixar la tensió després que els republicans reclamessin temps per arribar a un acord global. Alba Lejide.
Divendres no hi va haver acord sobre la investidura i Junts per Catalunya va optar per registrar en solitari una proposta de modificació de la llei de presidència per investir a distància el candidat Carles Puigdemont. D'altra banda, després de reunir dissabte el seu Consell Nacional, Esquerra reclama més temps per arribar a un acord global. Mentrestant, la CUP espera que uns i altres presentin una proposta ja tancada per poder-la valorar amb les seves bases.
I el president del Parlament alerta en el dia de l'exili que l'article 155 posa en perill la memòria i que atura projectes per dignificar-la. El president del Parlament lamenta que Romeva no hagi pogut anar a l'acte que s'ha fet a Prats de Molló per estar privat de moviments.
I és un acte també de dignificació, eh? I en aquest sentit hem de valorar molt la tasca que ha fet el govern de la Generalitat, especialment pel que fa al conseller Romeva, que avui ens hagués agradat que hagués pogut ser aquí i hagués pogut doncs, veure efectivament els efectes d'aquesta dinàmica i d'aquesta acció que ha emprès el govern de la Generalitat, però no hi pot ser perquè està, com bé sabeu, doncs, privat de llibertat de moviments. En qualsevol cas, avui era un acte de dignificació, de reconeixement i d'agraïment al poble de Prats de Molló, un acte que s'inscriu en aquesta voluntat del govern de la Generalitat de recuperar la memòria que ara està en perill.
Tot plegat en un acte a Prats de Molló on Torrent va descobrir dues plaques, una en homenatge a les persones que van morir durant l'exili i l'altra en agraïment al poble que va acollir els milers de refugiats.
I Ciutat del Cap serà la primera gran ciutat del món on es tallarà el subministre d'aigua si no plou. Amb el ritme de consum actual i sense pluges, els grans embassaments que nodreixen la ciutat quedaran l'11 de maig sota mínims.
A partir d'aleshores, l'aigua només se subministrarà a través de prop de 200 llocs de distribució dispersats per l'extens territori municipal i els residents hauran d'esperar el seu torn per obtenir els 25 litres per persona i dia, explica Cristi Carden, coordinadora del Future Water Institute de Ciutat del Cap. Les autoritats municipals ja compten que hi haurà llarguíssimes cues.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Música. La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia, què feu?
Doncs mira, aquí, presentant el Supermatí.
Preparat.
Disculpa, Teresa, que t'he llançat la sintonia a sobre.
Estàs sentint bé?
Sí, sí.
Molt bé.
Què tal? Com anem?
Molt bé, molt bé. Preparada per explicar-vos una novetat molt interessant i especial perquè va lligada a un músic de rap molt conegut que viu a França i que ha fet la seva primera novel·la. Us interessarà a tots perquè és tot el genocidi que hi va haver a l'Àfrica, en la zona de Burundi, amb els tutsis i els hutus. Esteu, ho recordeu tots perquè va ser relativament fa poc, l'any 94, que hi va haver un gran genocidi dels hutus contra els tutsis, i aquest noi era un vailet de 10 anys en aquells moments. Ara viu a França, va marxar perquè el seu pare era un empresari francès i la seva mare era tutsi i recorda en aquesta història, ha novel·lat la seva infantesa en el barri amb tots els seus amics i tot el que va ser el créixer en allà, amb l'amistat com a primera, el més important per a aquests nanos que no es passaven el dia al carrer, de l'escola al carrer, del carrer a l'escola, vull dir que a casa just per menjar i tornar a estar amb els amics a viure les aventures d'infantesa. I a partir d'aquesta situació tan greu, a més amb molta part de la seva família assassinada, va aconseguir marxar i des de França ara és un gran músic de rap que ho podreu veure en el YouTube i que pròximament farà concerts per tot. Es diu Gael Faye. Si jo us dic bé ara el francès perquè no recordo gaire les pronunciacions, però és F-A-Y-E.
El buscarem, el busquem.
Jo diria que és Faye.
Sí, mira, Gael Faye. Així, exactament.
Doncs aquest noi ha escrit un llibre que es diu Un país petit, en català a l'editorial Empúries i en castellà Salamandra, i és aquesta infantesa d'Àfrica abans de tot aquest genocidi tan impactant que jo encara recordo imatges a les notícies que em varen afectar moltíssim. I no sé si us faria gràcia que us llegís la introducció que fa ell.
Endavant, sí, sí.
I tenim temps, sí?
Sí que tenim temps, sí.
Doncs vinga, en el pròleg que ell ens diu no sé ben bé com va començar aquesta història i això que el papa ens ho havia explicat tot un dia a la camioneta. A Burundi passa com a Ruanda, sabeu? Hi ha tres grups diferents, les anomenades ètnies. Els hutus són els més nombrosos, són baixets i tenen el nas gros. Com en Donatien? Vaig preguntar jo. No, ell és sairès, no és el mateix. Com en Proté, per exemple, el nostre cuiner. També hi ha els twis, els pigmeus, però vaja, només són un grapat, es pot dir que no compten. I després hi ha els tutsis, com la vostra mare. Són molt menys nombrosos que els hutus, són alts i prims amb el nas fi, i no se sap mai què hi tenen al cap. Tu, Gabriel, va dir assenyalant-me amb el dit, ets un veritable tutsi, no se sap mai el que penses. Sobre això jo tampoc no sabia el que pensava, de totes maneres, què es pot pensar de tot plegat? Llavors vaig preguntar, la guerra entre els tutsis i els hutus és perquè no tenen el mateix territori? No, no és això, tenen el mateix país. Llavors, no tenen la mateixa llengua? Sí, sí que parlen la mateixa llengua. Llavors, no tenen el mateix Déu? Sí, sí que tenen el mateix Déu. Llavors, per què estan en guerra? Perquè no tenen el mateix nas. La discussió s'havia acabat aquí. Amb tot, era ben estrany aquest assumpte. Em penso que el papa tampoc no l'entenia gaire. A partir d'aquell dia vaig començar a mirar el nas i l'estatura de la gent del carrer. Quan anàvem a comprar al centre de la ciutat amb la meva germana petita, l'Anna, intentàvem endevinar discretament qui era hutu o tutsi. Xiu-xiu-jejàvem. El dels pantalons blancs és un hutu, és baixet i té un nas gros. Sí, i aquell d'allà, el del barret, és altíssim, molt prim, i amb el nas fi, és un tutsi. I aquell altre, de la camisa de ratlles, és un hutu. Que no, fixa-t'hi, és llarg i prim. Sí, bueno, però té un nas gruixut. Va ser aquí que vam començar a dubtar d'aquesta història de les ètnies. A més, el papa no volia que en parléssim. Segons ell, els nens no s'havien d'interessar per la política, però no hi vam tenir altre remei. Aquella estranya atmosfera es feia cada dia més densa, més i tot a l'escola. Els companys començaven a esbatussar-se a tort i a dret, dient-se hutu o tutsi. Durant la projecció de Cyrano de Bergerac, vam arribar a sentir dir a un dels alumnes, mireu, és un tutsi, fixeu-vos quin nas. El fons de l'aire havia canviat, tant li feia, com tinguessis el nas, ho podies ensumar.
Mira, Teresa, estem escoltant Gael Faye de fons, Petit País.
Ah, sí, Petit País.
És aquest.
Una gran obra, sí. Sobretot per entendre més la incomprensió de la gent de carrer, de la mainada, de les famílies, dels veïns, quan esclata de sobte una guerra ètnica d'aquestes característiques, de les pitjors que hi ha.
Perfecte. Teresa Calabús, de la llibreria Cucut. Moltes gràcies.
A vosaltres. Bon dia.
Vinga, bon dia.
Adéu-siau.
Vinga, falta un minut, falta mig minut perquè faltin 5 minuts per les 9 del matí i anem a l'agenda amb en Pau Ponset i a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Avui a les 7 de la tarda hi haurà un espectacle sensorial infantil i familiar a càrrec de la companyia Patagua.
A la Voreta dels Núvols és un espectacle adreçat a infants de 0 a 3 anys que us permetrà fer un passeig pels núvols de la forma més divertida. Mitjançant un globus podreu tocar el sol, acaronar els núvols i viatjar amb el vent. Arribarà la pluja i la neu i també sortirà l'art de Sant Martí. Aquesta activitat està dins el programa Nascuts per Llegir, que promou el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, creant experiències emotives i positives vinculades al llibre.
I us recordem que fins al 18 de febrer a les Escoles Velles de Begú hi podreu trobar l'exposició Fotoperiodisme a la rereguarda.
L'exposició aplega les imatges més representatives publicades al suplement del diari La Vanguardia sobre la vida i el treball a la rereguarda catalana durant la Guerra Civil Espanyola. S'hi mostren les fotografies preses pel fotògraf Rafael Vilarrubias i el tractament que van rebre a la premsa gràfica del moment en una època de molta rellevància de la imatge a la premsa, en què destacaven els fotomuntatges de pàgines interiors i portades.
Tal dia com avui naixia la cantant Pernilla Bachmann, més coneguda com a Meja. Això són les efemèrides d'en Marc Clapés. Endavant, Marc.
I ho va fer l'any 1969 a Suècia, on va començar carrera amb 23 anys, tot i que no va ser fins al 1996 quan va editar el seu primer disc de títol homònim. Els seus èxits més recordats són All About the Money i la col·laboració amb Ricky Martin a Private Emotion. Va guanyar fama després que la seva cançó How Crazy Are You s'utilitzés per uns videojocs. El seu darrer disc es va editar el 2015, tot i que sense massa popularitat fora del seu país.
I el 1988...
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool.
Va néixer a Detroit el músic Mike Posner.
El cantautor i productor nord-americà va publicar el seu debut al 2010, on trobàvem el tema Cooler Than Me, amb el qual va aconseguir una bona popularitat tant al seu país com a la resta del món. Per recollir el seu següent èxit, va haver d'esperar que Sim li fes un remix del seu tema I tu que pirin Ibiza. Va ser el 2015, des de llavors poca cosa se sap d'ell, a l'espera del seu nou èxit que, seguint la seva cronologia, podria succeir el 2020.
I vinga, acabem... Acabem el supermatí d'avui repassant les principals notícies d'avui al Baix Empordà. Toni Sella, Sílvia Pedret.
L'Ajuntament de Palamós adjudica els treballs de millora paisatgística de la zona d'acollida i d'accés a la platja de Castell. És una part del projecte de restauració de tot l'entorn de Castell. L'adjudicació ha estat finalment per uns 173.000 euros, 70.000 menys que el preu de sortida. El projecte global té un pressupost de 750.000 euros al 50% entre l'Ajuntament i la Generalitat.
Augmenta l'oferta de places i el nombre d'empreses a la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell. La segona edició tindrà lloc el 7 de març al Fraternal amb 200 vacants de feina disponibles. També augmenta el nombre d'empreses, que supera la quarantena. El període d'inscripció es tanca el 21 d'aquest mes.
Verges, Gualta, Parlavà, Ullà i La Pera deleguen tots els serveis de recollida de residus en el Consell Comarcal. Aquest mes s'implementen les noves mesures tecnològiques, com ara el sistema de pesatge amb seguiment per GPS i dades de tots els contenidors recollits. El seguiment permetrà identificar els punts on es genera més escombraries i on cal insistir en el reciclatge.
Calonge i Sant Antoni vol ampliar l'edifici de la policia local en 2 anys. Les obres també serviran per crear un auditori que serà utilitzat com a sala de plens. El projecte es finançarà a càrrec del pressupost d'aquest any i del 2019. El local també comptarà amb un centre d'emergències.
I Martí Seguer, quin temps farà avui, Martí?
Avui ens espera una jornada freda i precisament hem d'anar amb compte, ja que la cota de neu es situarà als 400 metres i podria caure algun ruixat de neu o aiguaneu. De poca importància, ja que no esperem massa precipitació, però cal estar alerta. El vent de tramuntana també tindrà el seu protagonisme, ja que bufarà puntualment amb cops forts i les temperatures que es moren entre un grau positiu i els 9. Demà dimarts encara un temps fort i inestable, però amb algun grau més a la temperatura i sense precipitacions.
I aquí acaba aquest supermatí que hem fet jo mateix, en Dani Cortés, en Miquel Coranta, Toni Celles, Juli Pedrero, David Parreño, Martí Seguer, Marc Clapés, Pau Ponseti, Alba Lejide, Gerard Tascats, Eugeni Agüell, Josep Lluís Vidal, Sílvia Pedret, Pedro Ruiz, Paula Boira, Alba Cabrera i David González. Demà ens tornem a escoltar, demà ja serà aquí en Miquel Coranta, perquè demà és el Dia Mundial de la Ràdio, així que moltes felicitats a tothom que fa ràdio. Fins